Les 6 de la tarda, 8 minuts, en aquest seguit d'entrevistes, de converses, bàsicament, que hem anat fent aquestes darreres setmanes al programa. Avui volíem que ens acompanyés una estona Núria de Gispert, expresidenta del Parlament, exconsellera i dirigent de Demòcrates de Catalunya. Senyora de Gispert, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per acompanyar-nos. Abans d'entrar en matèria, permeti'ns que comencem recuperant una entrevista seva aquí amb la Marta Gaela, que hem estat buscant. El punt avui, ara fa 5 anys. El titular era: en el meu vocabulari no tinc la paraula independència.
És la primera vegada que algú m'ho diu després d'aquella vegada, perquè pensa que fa setmanes pensava algun dia em preguntaran per aquesta frase. I fa 5 anys, no fa més?
5 anys només.
Oh.
Sí, sí, la Marta Cailà...
5 anys era, sí, el 2012.
12.
Desembre del 2012 va ser aquesta entrevista.
Tenia un cert sentit. En aquell moment defensàvem el concert. El concert econòmic.
No, no busquem la seva contradicció, eh?
No, ja ho sé.
El que busquem és com han canviat les coses.
Com he canviat. No, com he canviat. Jo ho explico sempre. Jo no era independentista. És que ni m'ho havia pensat mai, ni ho havia sentit mai. Ni a casa meva ho eren, ni els meus pares ho eren. Eren catalanistes, eren nacionalistes. Punto. I, per tant, mai. I realment, a partir del 2010, que això ha passat a moltíssima gent, per tant, no és una cosa excepcional, a partir d'aquella manifestació organitzada per Òmnium i Muriel Casals contra el que ens havien deixat de l'Estatut, jo vaig començar a canviar i a donar voltes i a pensar, bueno, m'he passat 20 anys de la meva vida defensant la conllevància, en el pitjor dels casos, la entesa, en el millor. M'he cregut que era possible. I després de viure el que he viscut, perquè jo vaig ser ponent de l'Estatut...
Ara, mira, és la segona pregunta,
sí,
que tenia.
I per tant vaig anar a Madrid moltíssimes vegades, però molt, molt, molt. Home, vaig pensar, això no té solució. I per tant, quina solució tenim? Doncs o ells ens fan una proposta que la puguem acceptar de veritat, o no tenim altre camí, que és la independència, encara que jo no sigui independentista. Llavors deia, ara ja no ho dic, però deia, la independència per mi és una eina, l'única que tenim ara a les nostres mans per desfer-nos d'un estat que va en contra de Catalunya. Ara ja no ho dic, ara dic, sí que sóc independentista, no li veig
sortida. No hi ha dubte, els que, en fi, la seguim, no hi ha dubte que ara vostè és independentista, però és curiós. Perquè fa 5 anys, el punt
cinc
avui,
anys.
El titular era aquest, no? És a dir, en el meu vocabulari no tinc la paraula independència.
Sí, sí.
Vostè va ser, com deia, ponent de l'Estatut del 2006, que va ser retallat pel Tribunal Constitucional 4 anys després. Aquest va ser l'origen de tot el que ha acabat passant amb el procés. Vostè s'imaginava aleshores que la crisi entre Catalunya i Espanya, remunto al 2006, arribaria on hem arribat?
No. A veure, jo crec que hem donat passos de gegant. I això també és important dir-ho, sobretot quan comencen a sentir-se veus que diuen, oh, però si ja sabien que podíem arribar malament, perquè no ens ho van explicar? Jo crec que no ho sabien. Potser som massa innocents. Però realment jo al 2006 no pensava en absolut que avui estaríem aquí i parlant del que parlem, ja havíem fet un referèndum, ja havíem passat una consulta o un procés participatiu del 9N, dues eleccions, majoria d'independentistes. No, al 2006 hi havia un 10% d'independentistes a Catalunya. Un 10%.
Que aquesta és una qüestió que algun dia alguns partits polítics haurien de reflexionar sobre el per què aquest increment de la independència a Catalunya.
És que del 12 al 48 vol dir que moltíssima gent que era d'esquerres, que era de centre, que era de centre-dreta, que era nacionalista i sobiranista, al final diuen, escolta, no tenim solució, i per tant, m'hi apunto. I això és una reflexió que hem de fer tots.
La Núria hauria de silenciar-me el mòbil, perquè
ja
això és com allò del teatre, si no, els actors es despisten i no segueixo,
ja està.
I no segueixo el guió. Bé, deixi'm preguntar-li, vostè ha presidit durant molts anys la part catalana de la Comissió Mixta de Transferències Estat-Generalitat. Deixi'm, les èpoques, si no estem mal informats, perquè a vegades ens fallen les dades, amb l'època de Felipe González, José María Aznar i José Luis Rodríguez Zapatero, amb els tres governs?
Amb el Felipe González, no.
No. Per tant, és amb José María Aznar i Zapatero.
I Zapatero.
Com són aquestes, perquè vostè les presidia, aquestes reunions, aquestes comissions mixtes de transferències Estat-Generalitat? Què recorda d'aquelles trobades? I amb qui les feia?
Les fèiem normalment amb el ministre de torn, la presidia el ministre d'Administracions Territorials i sempre estava participant, doncs, o el ministre o el secretari o el subsecretari del departament o de la conselleria en la qual, doncs, pactava un nou traspàs. Jo li haig de dir que fins al 2000 aquestes reunions eren positives. També és cert que quan arribes a la firma de la comissió mixta vol dir que ja tota la feina s'ha fet. Perquè la feina s'ha fet darrere departament i ministeri. I jo he estat en les dues bandes. Per tant, és molt difícil, segons el que vols negociar, o és més fàcil, i li posaré un exemple molt senzill. Molt difícil han estat les transferències en Administració de Justícia. Tan difícil que, sense tenir totes les competències, van fer 4 comissions mixtes en 10 anys. Per tant, era com si els traguessis un queixal. En canvi, va ser facilíssim les transferències en presons. Per què? Perquè es treien mort de sobre. I més l'any 84. No té res que veure l'any 84 a Catalunya amb les presons que vam rebre i la situació dels reclusos a com està ara. Per tant, la comissió mixta bé, i els ministres, tinguéssim o no una bona relació política, eren molt correctes.
I amb qui eren... Perdoni, sí, havia acabat.
No, perquè eren amb un nivell, jo diria, alt.
No, li anava a preguntar amb qui va ser més fàcil aquestes comissions, en fi, de transferències, si amb el govern de... Vostè m'ha dit que va estar amb el govern de José María Aznar i amb Zapatero. Amb qui va ser més fàcil aquestes comissions? Amb el govern d'Aznar o amb el...
Un moment, Felipe González va estar del 82 al 92.
Sí. Vostè també va negociar en l'època de Felipe
però
González.
Negociava en el departament.
Ah, exacte, des del departament
no
de
era
justícia.
Presidenta.
No.
Per això jo ara penso, home, jo fa molts anys...
A vegades, com que recollim tota la... Sí. Totes les dades, tota la informació que tenim, però a vegades hem de corregir, per això li he dit que el principi és el que teníem sobre la taula.
Havia un fet claríssim, més vist ara, quan Convergència i Unió era decisiva, allò era molt fàcil.
I, a més, allò que dèiem Pujol, del raspall...
Fins i tot et convidaven a dinar.
Què vol dir, que després no?
No, jo he passat en el departament, en el Ministeri de Justícia...
Sí.
7 hores seguides negociant i ni un cafè. Ni un cafè. Res. Arribar ja a les 9 del matí no ens donava temps, perquè ens citaven a les 9, per fotre. Perquè t'havies de llevar a les 6. És que era així, A les 9 del matí, un cafè a la cantonada, arribàvem i pensàvem unes pastetes, algo. Res. 7 hores. Vol dir que a les 3 de la tarda o a les 4 sortíem, a part de a bofetada seguida,
esgotats,
perquè posant moltes pegues, i per tant he passat de tot.
Però em deia que quan eren decisius, sí.
Ui, un tracte extraordinari. Sorties d'allà i pensaves, mira, vos no són tan antipàtics. Però llavors no te'n recordaves de quan ho eren, eh?
No, no,
però això pensi que, clar, jo...
Per tant, no distingiria bé, pel que m'explica, no distingiria governs.
No,
és igual si era
no.
Del govern del PP
igual,
o del Partit Socialista.
És igual. És que jo aquella frase de que són iguals quan es tracta de Catalunya, és que és clavat. És clavat, eh?
Concretament, el mandat de Felipe González va ser de l'1 de desembre del 82 al 4 de maig del 96.
Cara, jo ja era consellera. Per tant, ja negociava. Exacte. I vaig negociar, primer, amb el... No, la Mariscal de Gante va ser al final. Primer, amb el Ledesma molt al final, jo diria, en el Mitjavila, perdó, amb el Mitjavila, amb l'Acebes, perquè a més jo un temps vaig estar a Interior, i també després amb la Mariscal de Gante, que sabem com és, i ens donava el que volíem. És que clar, ja que veure els moments, eh?
Per això fem una
el
mica de perspectiva.
El pitjor va ser el Mújica. No, perdó. El pitjor va ser el ministre Ledesma. Jo no era consellera, era secretària general, i es va fer gruar el primer traspàs de justícia fins que el Tribunal Constitucional no va dictar la sentència, que en gran part ens va donar la raó a nosaltres. I llavors, molt a contracor, va acceptar que negociéssim. I el que ens ho va, de fet, atorgar va ser el Mújica. perquè l'Edesma ja va marxar. Bueno, se podria escriure un llibre.
Doncs fàcil, fàcil, sí. És que seria molt interessant.
No tinc temps. Jo pensava que en tindria, però no en tinc.
Ara anem, abans d'entrar en matèria, pel que fa a la qüestió de l'actualitat, que per cert tenim notícia de Carme Forcadell.
I a través del tuit ho he fet, eh? Ho he anunciat ara fa molt poc.
Ara ho comentarem. Abans, però, volia comentar-li una fotografia que a mi sempre em va cridar molt l'atenció.
Ai, no, no ho diguis, la de la fada. Oi, la de la fada. Avui m'has tocat dos temes. Aquells que portes aquí dins.
No vindrà més, no? No vindrà més.
No m'ho treuré mai. Oi, la de la fada, por favor.
Però és que a mi em va sorprendre venint de vostè.
I el López Tena dient-me de tot. De tot, de tot.
Jo pensava, però com va anar allò que has de posar aquí vestit?
Jo pensava, però ara ja sóc una mica més... Estic més alliberada. Però en aquell moment, no, era molt sèria i, a més, molt posada en el lloc que estava. Tot. I va venir una periodista que devia ser madrilenya,
perquè Carmen Chumarín
parlàvem en castellà, i feia uns, com uns, no retrats, unes entrevistes,
sí, sí,
en les que...
Contra del País.
Volia fer, exacte, la Contra del País,
sí, sí,
volia fer
és que a mi em va impactar
diferent respecte de la persona que entrevistava. I bueno, no sé, em va dir, i vostè que li agradava ser de petita, i vostè no sé què, jo li vaig dir, doncs mira, a mi m'agradava tenir un colmado... Recordo sempre, tinc fotos. I després m'havia agradat vestir-me de fada, perquè així jo pensava, puc arreglar això, puc arreglar l'altre, i aquí es va agafar. I llavors em va dir, oi, pues lo de la fada. Dic, no, jo no em disfresso de fada, no. I mirava el Pep Escudé, i el Pep Escudé em feia...
Com dient, ni parlar-ne.
I jo pensava, bueno, pues no ho sé. Bueno, total, que em va agafar fatal. Perquè el cap de setmana, o sigui, vam fer-ho, sí. I el cap de setmana, això va ser un divendres, sortia, no sé si el cap de setmana, i tot el cap de setmana vaig estar pensant, l'he pifiat. I el Pep no s'atrevia a trucar-me i a dir-me, presidenta, si vols
ho retirem.
I jo li vaig dir, burro, podies haver-me avisat, perquè si tu em truques, jo dic sí. Però jo pensava, home, potser exagero. Quan em vaig veure
bueno,
en el
diari... Bueno, i el
diari,
titular, no tengo...
Un moment. Quan es va veure el diari, què va passar?
Horrible. No, i a més ho vaig passar fatal, perquè coincidia amb Setmana Santa. I en Setmana Santa, el diumenge de Pasqua, sempre fem un dinar tots els germans. Oi, lo que em va arribar.
Un excel·lent moment, eh?
Bueno, el titular també...
És no tengo perversiones, no se me ocurren.
Ara, no tengo perversiones, això no en recordo, veus?
L'Ara li anava a preguntar, dic, com que ha canviat...
Quina pregunta? Ho trobo. Que, clar, no, això sí que ni me'n recordo. Però vaig quedar amb la foto i punto.
Sí, doncs
i quan vaig al demanant una foto i miro al Wikipedia i la primera foto que em surt
aquesta.
Per favor, no la puc borrar.
No, a la xarxa és complicat. Bueno, Marta, entrem en matèria més propera.
Més política. Ara ens comentava Núria de Gispert que ella creu que s'han donat passos de gegant. Mm. Però la veritat és que aquesta setmana diverses veus dins de l'independentisme han fet autocrítica i han dit que, tenint en compte la resposta violenta de l'Estat, Catalunya no estava preparada per implementar la violència. Fins i tot avui, l'últim en fer-ho ha estat Oriol Junqueras, amb una carta a la militància, ha admès errors per haver estat ingenus i haver cregut que l'Estat no aplicaria la repressió. Vostè com veu aquestes autocrítiques?
Jo, d'entrada, és a dir, que les respecto totes, encara que no pugui estar d'acord amb alguna, perquè tenir avui en dia, en aquest moment, mig govern a l'exili i mig govern empresonat i els dos Jordis que eren i són dos activistes, a mi això em crema, eh? I em violenta molt personalment. Sobretot perquè jo he viscut molt defensant la justícia. I això no és justícia. Això no és democràcia. Això és una antijustícia. Això és la del segle XVIII i la del segle XIX. I per tant, em crema. Dit això, jo crec, sincerament, que gran part del govern no s'imaginava la resposta violenta. S'imaginava moltes coses. Ens imaginaven els piolins i els policies aquí, i que encara els tenim, i el que vulguis. Però el dia 1 d'octubre jo vaig anar el 30 a diferents col·legis a saludar la gent i em deien, però entraran i ens faran mal. I jo els deia, no, és impossible. És impossible, no. I moltes vegades me'n recordo, perquè penso, alguna d'aquesta gent els hi han pegat i els han maltractat. I jo he anat i s'han cregut el que jo deia, perquè jo m'ho creia. Jo quan vaig començar a veure les imatges el dia 1, vaig pensar, és que això no pot ser, és que és impossible. I ha passat. I igual que ho pensava jo, estic convençuda que el govern també, si no, vés a saber si s'organitza l'1 d'octubre. Perquè fer mal a la gent és molt bèstia. Una cosa és que vulguin treure't d'una manifestació, que estigui la policia i digui aquí no es queden, i alguna empenta, però res més. I després la presó i el judici, un judici. És que sembla realment el Tribunal d'Ordre Públic. No pot ser que se'ls notifiqui un plec de 150 pàgines del fiscal Maza en 24 hores. Que l'advocat no pugui ni llegir-lo, perquè no el pot llegir, perquè si l'agafes, l'advocat necessita hores i hores per preparar-se. Almenys el Tribunal Suprem els hi va donar una setmana, que ho trobo poquíssim. Però després, dit per la gent de l'Audiència Nacional i pels advocats, l'Audiència Nacional feia més de 20 anys que no posava una mesura cautelar de presó. I la va posar als Jordis. I la va posar la segona vegada. Ens van enganyar. I van anar. I jo la segona vegada recordo que li vaig dir al president Puigdemont que no hi vagin, que se'ls queden. Que no hi vagin. Van anar i se'ls van quedar. I quan van veure com anaven els consellers, a mi em va fer molta por. I vaig pensar, potser el primer dia no se'ls queden, però després que marxin, que marxin. Jo pensava, que marxin.
I se'ls van que quedar. Marxin a on?
A on sigui, que s'amaguin. Sí, no volem, no volem un govern empresonat. Volem el govern aquí, és el nostre govern legítim. No es paga amb la presó. Jo no hi estic d'acord gens, en absolut.
No, no.
I en canvi...
Però entrant sobre aquesta qüestió, jo crec que aquí, com diu Oriol Junqueras, potser van pecar...
D'ingenus.
Perquè jo, que sempre em poso en lo pitjor, jo sí que tenia clar que l'estat espanyol utilitzaria totes les seves armes, tal com, per exemple, l'altre dia explicava Josep Maria Brunet, no? Que estaven disposats a tot per recuperar el control de la situació.
Per tant, estat democràtic i de dret...
No, jo li dic que el que jo sé...
Sempre... Jo crec... Jo... Vostè doncs, pensava lo de l'1 d'octubre?
Jo m'he posicionat sobre aquesta qüestió en aquesta casa i jo sempre dic que jo sí que creia que ho farien, perquè aleshores el meu plantejament és per què desplaces 8.000 policies a Catalunya per estar aquí al port de Tarragona i al port de Barcelona passant uns dies. Jo estava convençut. El que passa que també estava convençut de que l'operatiu seria diferent. Passa que, com que tot va ser l'operatiu, el dia 1 d'octubre va ser un nyap.
Però jo pensava que impedirien, per exemple, l'entrada
de l'Oreix. Jo estava convençut que actuarien i el que passa que realment sí que reconec que... I la prova la tenim que a mig matí les estomacades
les van aturar. A les 2 de la tarda es va acabar i a la tarda, quan pensaven tornar per treure les urnes, ja no van aparèixer. O sigui que realment se'n van adonar de què es van passar.
L'efecte internacional.
Ara... empresonar-los, jo ja ho he dit. La segona vegada...
Però els membres, del govern, disculpi senyora Gispert,
sí,
ja ho sabien, el que s'exposaven,
que es podien
sí, anar a la presó.
Sí, a la vista i de la mala experiència dels Jordis, per això...
No, però ja li dic abans. Ja, abans de fer la votació, abans de declarar tot això, ja ho sabien que hi havia aquesta possibilitat.
Que podien, sí, el que passa és que no... A veure...
No és que ja estigui d'acord, però vull dir...
No.
Vull dir que quan que prens sabien, una decisió,
sí,
tu ja has de saber que pots...
Exacte.
Jo sempre em poso en el pitjor.
Riscos, no?
Sí, el que passa és que sempre penses que si realment hi ha justícia... no es pot notificar, no es pot notificar com es va
notificar. Però t'estàs enfrontant, senyora Gispert, contra un estat, i l'estat, ja sap vostè, que utilitza totes les seves armes...
I totes les clavegueres.
Exacte, i no cal no ara, sinó, per exemple, pots tirar enrere l'operació Catalunya, no?
Sí,
que, per exemple, l'hem viscut.
No, és cert. I potser, com diuen Junqueras, van pecar d'ingenuos. D'acord. Ara, en aquest moment estem aquí.
Sí, això està clar. Enrere no podem tirar.
I del que no estic d'acord d'algunes crítiques que surten és no estaven preparats. Sí estaven preparats, no per l'actuació de l'Estat, però preparats, perquè també es barreja tot i es diu, oh, però si no tenien estructures d'Estat, però si no tenien no sé què. No, quin país del món en els darrers 30 anys ha aconseguit la independència i l'endemà de declarar-la ho tenia tot a punt? Cap, perquè lo normal és que seguis a negociar i si vas a bones, en un any ho soluciones i si vas a males, 6 o 8 anys. Per tant, jo amb aquest punt absolutament d'acord amb el que va fer el govern, que podia anar més de pressa o menys, però en dos anys no pots fer meravelles.
Vostè, en aquelles 48 hores d'impàs, que no sabíem si el president Puigdemont convocava eleccions o declarava la independència, des del seu punt de vista, quina era la millor opció?
Jo inclús li vaig dir al president, en el moment en què estàvem, ja a la vista, que no havia garanties de res, perquè no havia garanties de res. I ell va jugar molt al diàleg en l'últim minut, fins a l'últim minut, i va demanar garanties de no aplicació del 155 i no li van donar. Jo li vaig dir declaració d'independència. I llavors em va contestar un paràgraf llarg en el que em va deixar espantada, preocupada, perquè vaig pensar, a part de que està molt i molt pressionat, veu un perill gran. I llavors li vaig dir, president, fes el que vulguis. I quan va decidir no sortir als mitjans, i va sortir a les 5 de la tarda, dient, ara és el Parlament el que haurà de decidir, li vaig dir gràcies.
Disculpi, veia un perill gran de què?
De què podia passar aquí a Catalunya. Si ell tirava endavant la declaració, perquè el 155 vindria de totes totes, i per tant, com que vindria de totes totes, va dir, la gent d'aquí m'està demanant la declaració, doncs jo ho deixo en mans del Parlament i que sigui el Parlament el que ho faci. Jo m'hauria agradat, i sé que és molt fàcil dir-lo vist des de la tribuna, però m'hauria agradat que aquell dia que hi havia un munt de milers de persones sentint la declaració o el que seria la declaració, i que el president tenia l'oportunitat d'or de parlar a la ciutadania i probablement a més de 2 milions de persones que ho seguirien o bé al carrer o bé a casa seva, que no hagués explicat aquelles 48 hores que devia patir moltíssim, perquè la gent entén de sentiments, i la gent, en el que mai havia fet a la vida, ens felicita pel carrer als polítics, i jo m'he emocionat perquè he pensat, feia molts anys que no ens deien res bonic, sempre érem els pitjors de la pel·lícula i les enquestes els últims, i vaig pensar, llàstima que el president hagi perdut aquesta gran oportunitat, perquè la gent hauria entès el que va passar l'endemà, que és la no publicació en el DOC, i per tant va quedar en una declaració política, i que ara alguns critiquen, i jo dic, home, si també entenc, i vull dir-ho clarament, que devia estar tan pressionat que estava desfet. El president feia mala cara, estava desfet.
Bueno, deixi'm dir-li que encara la fa, perquè encara la casa Brussel·les, amb molt bona cara,
encara, però aquell
no
dia
fa
molt malament. I va ser una llàstima, perquè jo penso que hauria ajudat a molta, moltíssima gent a entendre el que podia passar, i per lo qual el president no volia que passés.
Vostè va ser presidenta del Parlament entre el 2010 i el 2015. L'actual presidenta Carme Forcadell se l'ha criticat perquè només ha estat, segons alguns, la presidenta d'uns quants. Des del seu punt de vista, quin ha de ser el paper d'una, en aquest cas, d'un president, una presidenta del Parlament?
Home, has de ser la presidenta de tots.
Però a Carme Forcadell li han, permanentment li han dit que només era la presidenta dels que la van...
De Junts Pel Sí i de la CUP.
Exacte.
Sí, sí, per això aquest discurs jo ja me'l conec. I en els darrers 2 anys meus també m'ho deien. I va coincidència. Quina coincidència que va ser quan el meu partit anterior va trencar amb el partit, va trencar amb Duran Lleida. I llavors jo, com a presidenta, en algun moment m'havien reclamat, o aquí, o en algun altre mitjà, i em preguntaven pel tema i deia, bueno, com a persona, com a militant d'un partit, ha passat això. I llavors, a partir d'aquell moment, jo era molt més partidista, no era neutra, només estava a favor dels meus. Per tant, la presidenta Forcadell, que ha començat una legislatura molt i molt difícil i molt complexa, des del primer dia li van tenir posat l'agulla a sobre. I per tant, no. La presidenta ha de ser la presidenta de tots, estic convençuda de que ella ho ha fet, ha tingut més paciència que un sant, perquè ha aguantat de tot. Recordo el plenari del 6 i el 7 de setembre, donant-li la paraula 50.000 vegades, en lloc d'agrair-li havia mala educació i indignitat, No, la presidenta ha fet el seu paper i l'ha fet bé.
Parlant d'aquests dies, Carme Forcadell s'enfronta juntament amb els altres membres de la mesa del Parlament a un judici al Tribunal Suprem per uns presumptes delictes de rebel·lió, sedició i malversació. I aquests investigats van acatar l'article 155 davant del Suprem i van reconèixer que la declaració d'independència no tenia valor jurídic. Primer, què li semblen aquests posicionaments i si vostè es trobés en la mateixa situació hagués fet el mateix? Li, perquè també s'ha criticat això.
Sí, no ho sé. Jo suposo, jo no ho sé, però sempre li he dit a la presidenta que el que ella feia em semblava bé i que respectaria i defensaria la seva posició. Tres delictes que són mentida. Una audiència nacional que és una incompetent, realment, no és competent per poder fer, per poder jutjar aquests delictes. Un tribunal que s'assembla més al Tribunal d'Ordre Públic, que en 24 hores els fan anar allà per poder per defensar-se. Uns delictes que estan agafats amb pinces, per no dir amb altres coses pitjors. I la situació vista i vivida, viscuda pels consellers la setmana anterior, jo entenc que els advocats de la presidenta i de la mesa, i a més ells mateixos reflexionant la situació, pensin, no ens convé estar a la presó, no sé si hi estarem d'aquí uns anys o no, no sé si ens condemnaran o no, però més val anar guanyant temps, i per tant, si el que volen sentir és que acatem el 155, a veure, no és que l'acatem, és que ens l'han imposat, és que el tenim, per tant, doncs l'hem acatat, doncs d'acord. I que la declaració era política, és que ho va ser. Perquè la formalitat no va existir. L'endemà jo buscava el doc i no hi era. I l'endemà passava.
Per tant, es va declarar, perquè hi ha un debat a vegades...
Es va declarar o no es va declarar? Es va declarar.
Pues hi ha gent que diu que no es va declarar, que va ser que no es va declarar, que no es va llegir el primer paràgraf i després llegir el segon i que no es va declarar.
Es va declarar.
Pues ara potser algunes defenses estan... No els hi
no
lliga.
No que es va declarar, sí, però era,
però
era
una declaració
política.
Valor jurídic no tenia.
No tenia valor jurídic. És com una llei. La llei s'aprova, però no té valor fins
perquè
que
perquè no està publicada
al Diari Oficial.
Ja ho entenc.
Per tant,
a les 6 de la tarda, quan vostè entrava en aquest estudi, Carme Forcadell...
Ho ha fet coincidir, Carme Forcadell.
Aquest tuit. Sempre he defensat pacíficament i democràticament el que crec millor per al meu país. Aquest 21 de desembre ho continuaré fent des de la candidatura d'Esquerra Republicana de Catalunya.
Es presenta? Pues la felicito, la veritat, perquè jo creia que no es presentaria, i això vol dir que és valenta, lo que era, una dona forta amb conviccions i valenta, i realment la felicito, perquè jo pensava que faria un pas al costat i ho entenia perfectament, i també ho pensava pel que va fer en les declaracions davant del jutge, del magistrat Llarena. Me n'alegro, molt.
Parlant de les eleccions,
sí, parlant de les eleccions, com les encara vostè, aquestes eleccions? O sigui, per què han de servir aquestes eleccions? Hi ha d'haver un nou full de ruta per l'independentisme?
Probablement hi haurà d'haver un nou full de ruta. Recorden que el full de ruta ha anat canviant sobre la marxa. Doncs ara hem arribat a la declaració d'independència, molt lluny, però hem arribat i ens hem aturat, perquè ha vingut el 155, els piolins, els empresonaments, i vés a saber el què. Ens hem d'anar preparant a què més vindrà. Ara bé, lo primer de tot és demostrar al món mundial que l'independentisme no som quatre replegats, com volen dir a Madrid. I no són només 2 milions de persones, sinó que són aquelles que inclús no van poder anar a votar el dia 1 d'octubre. I que quan mires els anàlisis que fan alguns que entenen d'anàlisi electoral, diuen que podien haver anat 3 milions de persones. Si el 90% va votar que sí i el 5% va votar que no, hi ha bastantes més persones dels 2.200.000 que van votar que sí. Jo espero i desitjo, i a més crec que ho hem de fer, que hem d'arrasar les urnes i hem de superar el 50%. Perquè si no superem el 50%, estarem com en el 2015. I això no ens va bé, ja ho hem vist, perquè llavors hi ha qui comença a dir que no és creïble. Jo crec, i confio, i probablement sóc una estúpida confiant, que algú de la Unió Europea està vigilant què passa el dia 21 de desembre. I si això que passa és més del 50% d'independentistes, potser pot canviar alguna cosa. Potser pot haver alguna cosa en positiu. Serà a partir de llavors que els que estiguin al govern i al Parlament hauran de refer el full de ruta i hauran de pensar què hem de fer. A banda d'això, que és el més important, hem de recuperar les institucions. No pot estar ara a mans de ningú. No pot ser que tinguem el govern de la Generalitat sense ningú i que de quan en quan algú de Madrid baixa i a sobre s'atreveix a dir, si volen que les coses vagin bé, ens fan aquest escrit en castellà. Però bueno, o sigui, hi ha detalls que no volem. O el que avui sortia, que volien ficar-se en ensenyament, en educació i espanyolitzar els nens catalans. És un perill. És un perill molt gran. Per tant, recuperar les institucions és el primer de tot. Després, un nou full de ruta.
Deixem fer una altra qüestió. Avui Oriol Junqueras en aquesta carta diu que cal teixir complicitats amb els comuns. Vostè hi veu? Hi ha gent que hi apunta un binomi, possible binomi Esquerra Republicana, Comuns, la propera legislatura.
No ho sé. No és que
m'agradi. A vostè li agradaria?
No, no m'agrada. No m'agrada perquè tot el que hem aconseguit fins aquí i avui, poca cosa han tingut que veure els comuns, sincerament. I sento si es molesten, però poca cosa han tingut que veure els comuns. Ha tingut que veure molt l'antiga Convergència i Unió, molt Junts pel Sí i molt Esquerra Republicana. I s'ha acabat. I s'ha acabat. Uns quants d'Iniciativa, uns quants comunistes i la CUP. Perdó, i la CUP també. Però des del meu punt de vista, molt més aquella societat catalana que va de l'esquerra al centre-dreta. I aquí un paper molt important el va tenir el president Artur Mas, perquè va ser el que va iniciar aquest camí de veritat. I ho va fer pas a pas. I per tant, un govern de futur, que podria ser un govern potser llarg, amb un nou full de ruta, no es pot... Jo no ho acceptaria. No m'agradaria. I si tinc veu, ho diré. Ha de ser la gent que
avui Oriol Junqueras amb la seva carta, en fi,
ho diu clarament.
No parla explícitament, és a dir, bueno, no cita els comuns, però parla
allò que es diu en castellà, sí,
també es pot llegir amb lectura optimista que d'aquesta manera potser l'Oriol Junqueras pensa en que com que ens hem quedat aturats en el camí, potser és una manera d'aconseguir un referèndum acordat, que vol dir més coses. Ara, en el pacte pel referèndum vam acceptar a Podem i a tot aquell grup i no ens va servir per res. Per res. Perquè els discursos d'aquests dies, abans i després de l'1 d'octubre, de la senyora Colau, que em perdoni, però no ha ajudat
no la
en convenç, absolut.
La senyora Colau no la convenç.
És que no estic gens d'acord. I per tant, no m'agradaria un govern així, perquè Catalunya no és només d'esquerres.
Abans d'acabar, li volia preguntar per un nom propi que s'incorpora també a la campanya, que és el nom de Ramon Espadaler, que va ser secretari general d'Unió. Anirà de número 3 a la llista del PSC. Com veu aquesta incorporació d'un membre d'Unió Democràtica a la llista del PSC?
Home, d'entrada em va sorprendre.
Sí? No s'ho esperava?
No. No m'ho esperava, perquè jo he treballat molt colze a colze amb el Ramon Espadaler i el Ramon Espadaler tenia uns principis molt clars que l'hemeroteca ens ho han ensenyat en aquests dies. I menys en un moment com aquest. O sigui, ell va a la llista del PSC, un PSC que junt amb el PSOE han acompanyat directament a l'aplicació del 155 a Catalunya. Un Ramon Espadaler que ha estat company de govern de molts dels que avui estan a la presó. Un Ramon Espadaler que ha estat colze a colze en Convergència i Unió durant molts anys i ha estat conseller del president Mas. No. I l'únic que em fa pensar és que portava 2 anys sense cobrar i necessita un sou. I ho dic així, ras i curt. Em sap molt greu, perquè no es pot anar a un partit quan les teves idees són absolutament contràries.
Carai, escolta, he estat, en fi, contundent. I també, per acabar, li pregunto per el Josep Antoni Donarit Lleida, que ha demanat el vot pels socialistes a les properes eleccions.
I ha dit que votarà sense complexos.
El 21 de desembre.
Bueno, jo crec que fa molt temps que no els té. Per tant, ja era clar que ho havia de fer i el veurem fent mítings.
També?
Sí, sí, segur, segur, perquè pensarà que molts empresaris el votaran.
Núria de Gispert, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda. Veurem què passa a partir de... En fi, a partir de ja, perquè les llistes s'han de presentar...
d'una manera... el 17?
Sí, sí,
sí, divendres.
Per això dic que d'una
manera... Ja tenim aquí a la cantonada.
D'una manera imminent.
I a més passarà allò de que el dia 16 a la nit, abans, a les 12 de la nit, van partits corrents per poder ser els primers que tinguin els paperetes allà, perquè jo això ho he viscut. Sí, sí, sí.
Li agraeixo moltíssim la seva visita aquí al programa.
A vostès,
fins
gràcies.
La propera. Fem una petita pausa, 3 minuts i tornem.